Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Els homes cobren de mitjana 15.131 euros l'any més que les dones a Sant Cugat. Són dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental que analitza les últimes dades de la bretxa salarial de gènere corresponents a 2023. La diferència en percentatge és d'un 25,6%, que se situa per sobre de la mitjana catalana, metropolitana i comarcal. La diferència salarial és més accentuada en els treballadors amb contracte indefinit i s'eleva fins als 16.873 euros de bretxa entre el que cobren més els homes que les dones. Sant Cugat i la Miquel de Mauthausen han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per desenvolupar iniciatives que ajudin a combatre la reproducció de moviments polítics i ideològics que fomentin actituds discriminatòries. El conveni tindrà una vigència de 4 anys i posa especial atenció en els centres educatius de la ciutat. Durant l'acte de signatura, l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora de Memòria Històrica, Esther Madrona, i el president de la Miquel, Juan Manuel Calvo, han coincidit en la importància d'aquesta aliança per enfortir les polítiques de memòria en un context de creixent preocupació per l'auge de discursos d'odi de l'extrema dreta, especialment entre els joves. Obre la tasqueta del Xef, el passeig Baixador 8 de Mirassol, sota la direcció de David Asso, xef amb àmplia experiència estatal. El restaurant hereu del llegendari Bar Enric s'especialitza en esmorzars i dinars diaris de dilluns a dissabte. La festa d'inauguració és aquest dijous de 7 de la tarda a 9 de la nit. I en esports, l'handbol Sant Cugat afronta la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal, del 16 al 18 de maig, encara en una seu per determinar. Els vermellinegres participen per tercer any consecutiu i ho faran com a campions del grup D de primera nacional per segona temporada consecutiva. 12 equips disputen aquesta fase dividits en 3 grups de 4 i on el campió ascendeix de categoria. El sorteig de les seus i dels rivals es coneixerà aquest pròxim dilluns a les 5 de la tarda a la seu de la Federació Espanyola d'Handbol. Això és tot. Recordin que poden consultar tota la informació a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i a la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat tot just comença una temporada molt especial, la 2025-2026, que coincideix amb el 35è aniversari de la formació. Aquest dissabte, el vestíbul del Teatre Auditori s'ha omplert de música i complicitat per celebrar el concert presentació de la nova programació, amb interpretacions en directe i la participació de músics, solistes i personalitats del món cultural santcugatenc. La temporada, que combina grans obres del repertori clàssic amb propostes contemporànies, busca consolidar l'orquestra com un referent del panorama musical del país. De tot plegat, en parlarem avui al Faves Comptades amb la Flora Puntós, la presidenta de la Fundació Música Simfònica i de Cambra, i el Josep Ferrer, fundador i director artístic de l'orquestra. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Ara feia temps que no ens trobàvem en aquest estudi, us celebro. Fa molta il·lusió tornar-vos a tenir. Parlem d'aquest concert, presentació d'aquest dissabte. Quina valoració en feu del concert, com va anar? Ara la Roser Casamitjana ens avançava que ella hi va ser i ens n'ha fet molt bona publicitat.
Bé, jo crec que va ser...
Costa, plora.
Crec que va ser un gran concert, un concert en directe, que és el que nosaltres fem. En aquest concert comptàvem amb la presentació de les 22 cordes. Eren uns arranjaments fets pels mateixos músics de l'orquestra, eren cinc músics que tocaven instruments de corda fregada i després, que tenen quatre cordes, per tant eren 20, més dos cordes d'una cantant que és Ange, i que llavors fan les 22 cordes.
Les vocals, eh?
Les vocals.
Aquestes dues.
Sí.
Què us agradaria destacar del programa d'aquest concert que es va poder veure aquest dissabte?
Bé, a veure, la combinació és la que, diguem-ne, funciona. Música en directe i també presentació. Vull dir, nosaltres, diguem-ne, l'esforç de comunicació era per explicar primer que fèiem 35 aniversari i després també per explicar una mica, doncs, una mica des de fora què és el que s'està fent, no? Vull dir, per un costat hi ha l'orquestra simfònica doncs realment és una orquestra amb molta trajectòria, porta més de 800 concerts, que no és cap broma.
Aviat has dit,
Clar que són 35 anys, no? Però vull dir, però és una fita important, a més és molt, molt coneguda arreu del territori. S'ha actuat amb aquests anys, s'ha actuat a 78 ciutats, vull dir, grans i petites, vull dir que tothom, en el món de la música, tothom coneix, però també era el moment, diguem-ne, entre música i música, perquè aquesta música van fer era música clàssica, però era música de jazz, diguem-ne, no? Vull dir que estava molt bé, la gent s'ho va passar molt bé. També era el tema d'explicar altres temes que es treballen des de la Fundació. O sigui, l'orquestra és l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, però la Fundació té un, diguem-ne, un projecte més de país, diguem-ne.
Veiem una aposta, ara ho explicava el Josep, de nous formats, com aquesta incorporació del jazz en aquest concert de presentació. Quina importància té la fusió de gèneres per vosaltres, per la Sinfònica de Sant Cugat?
Bé, una simfònica és una eina. Llavors, l'eina, la gent ho identifica amb un estil de música, però, vull dir, diguem-ne que un martell serveix per acabar un clau, però també serveix per donar cops. Vull dir que, llavors, és una eina fantàstica perquè té tots els instruments, diguem-ne, més... Perdó, té tots els instruments i els músics el que els interessa realment és no encasillar-se. Vull dir, amb un músic, per exemple, qualsevol gènere, que fa un vals, i molt bé, fantàstic, un concert de valsos, tothom s'ho passa molt bé, és molt divertit. Però si tu li dius a aquell músic, escolta'm, saps què? Al gener farem valsos, al febrer també, al març també. I dius, escolta tu, per favor, vull aprendre, vull conèixer nous repertoris, vull conèixer nous compositors, noves obres. Per tant, la variació i la investigació és part fonamental d'un treball per crear un equip i perquè la gent estigui motivada.
Jo aquí volia afegir que l'orquestra nostra és molt versàtil i els músics també ho són. I que la música, hi ha una música per cada moment. I que a tots ens agrada una música en un moment determinat i en un altre moment determinat necessitem o ens agrada escoltar alguna altra música. Per tant, fins i tot la sorpresa, quan diem, amb què ens sorprenen, jo penso que és una manera d'arribar fins i tot a més gent.
Que també entenc que és un dels reptes, oi, de la Simfònica. 35 anys, ja són molts anys. Com ha evolucionat l'orquestra durant tot aquest temps?
A veure, vam començar un 4 d'abril del 1990 amb una formació de cambra. El primer concert va ser el 30 de juny aquí al Reial Monestir i era una formació petita. I la veritat és que tampoc vam pensar que arribaríem tants anys. No ho pensàvem, això. Sí que pensàvem que potser si arribem a un any, jo crec que això sí que ho dèiem. I bé, vam anar evolucionant. Després també el fet de que aquí a Sant Cugat, el 1993, a la tardor del 93, s'inaugurés un teatre que tenia més espai, també va donar més possibilitats, inconscients o inconscientment, vull dir, tampoc va ser una cosa... Tampoc va ser una cosa allò de, ara anem a fer una simfònica. No. Vam anar evolucionant. I el públic també, i llavors hem anat evolucionant. Vull dir, tampoc ha estat un estudi molt previ de...
Ha sigut natural, no? Un creixement com molt natural.
Sí.
I el perfil dels músics, Flora, tu ens deies que teniu uns músics que són molt versàtils. Clar, des d'aquell moment de començar amb una formació de cambra a una simfònica com la que tenim avui dia, com han anat canviant aquests professionals. No sé si, per exemple, teniu el repte d'incorporar més músics joves o més músics consolidats. Com ha canviat el perfil, Josep?
Bé, el perfil ha canviat amb el sentit que ara és una orquestra molt exigent, totalment professionalitzada, vull dir que tothom està contractat, i llavors això realment crea una expectativa i músics, molts músics que volen entrar a l'orquestra. Llavors, el que nosaltres volem és no ni ser una orquestra... O sigui, la combinació entre l'experiència i la joventut. Per exemple, aquest any passat vam fer proves de violins per entrar a l'orquestra. Es van presentar, em sembla que eren 20 violinistes, que tots eren fantàstics. Gent que ha acabat a l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, que tenen 25, entre 25 i 30 anys, i estan absolutament en forma, són realment gimnastes de l'instrument i poden tocar-ho tot, però amb això sol tampoc es fa una orquestra. Es necessita aquesta diguem-ne, energia i també l'experiència de la gent que coneix el repertori, que fa molts anys que ho toca, sap la problemàtica, sap les dificultats, sap com adaptar-se. Llavors, amb això estem. Vull dir, amb fer una plantilla competitiva que pugui ser la millor absolutament, vull dir, sense limitacions. No, no volem ser una orquestra de poble, volem ser una orquestra de país, una orquestra important, la millor, si pot ser. I llavors aquesta combinació amb l'experiència i amb la gent que anem incorporant, això va funcionant. Vull dir que la plantilla és fixa, però també té sempre un puntet d'actualització, perquè si no vas movent una mica... Pensa que són més de 50 músics. Hi ha produccions que, bueno, normalment són cap als 60, diguem-ne, però hi ha alguna producció que la partitura demana algun instrument especial. Per exemple, aquesta producció també hi ha saxo, també hi ha arpa, també hi ha més percussionistes, que arribem a ser quasi 70 músics. Vull dir que és una estructura molt gran. Vull
I
dir
ben
que...
viva.
Molt viva, molt viva, molt viva. Hi ha moltes idees, tothom té idees de fer coses, vull dir que realment no donem l'abast.
Una peça clau, ara tu deies, al final una orquestra no és només una suma de músics a nivell individual, sinó que cal que hi hagi aquesta harmonia, no? Una peça clau és també la de la direcció, amb Salvador Brotons al capdavant. Com definiríeu què és la seva aportació al projecte?
Bueno, la prova és que en aquest moment no és aquí el Salvador, que estaria molt bé qui fos, perquè està als Estats Units en aquest moment. Vull dir, aquest moment està dirigint a Vancouver i clar, diguem-ne, el tenir un director de molt de prestigi també suposa una servitud. La servitud és que està molt sol·licitat i, per exemple, està molt als Estats Units, i va moltíssim, però també, jo què sé, aquest moment estava dirigint la banda com a director de comitat, és molt convidat, ja, perquè és molt bo el Salvador. I la veritat és que això també ens ha ajudat també a posicionar-nos. Vull dir, si... Jo crec que és el millor, però per no ser així, un dels absolutament dels més internacionals, els directors catalans que tenim actualment, que sigui el director de Sinfònic de Sant Cugat, doncs també ens ajuda, també ens col·loca, també ens dona prestigi.
I projecció.
I a més, la feina que fa és molt important. Vull dir que quan es treballa, vull dir, pensa que els assajos... Nosaltres som l'orquestra que comença a assajar més d'hora. Comencem a les 9 del matí. Doncs a les 9 menys un minut, tothom està al lloc, tothom està afinat i està a punt, i hi ha una
cosa
que sorprèn, de veritat, és una cosa matemàtica i amb unes ganes d'aprendre i d'estudiar i de preparar-ho que bueno, fa il·lusió.
Un altre factor imprescindible, diguéssim, en tot plegat, és el del públic, no? Si no tinguéssim públic, poc sentit tindria que tinguéssim l'orquestra sobre els escenaris. Com és el vostre públic? Com ha canviat també en aquests 35 anys de vida? No sé si possiblement hi ha algun que us acompanyi des del naixement i aneu veient funció rere funció, sí, perquè jo sé que n'hi ha alguns que no falten a la butaca, sí, quan ja hi ha concert de la Simfònica.
Jo crec que quan va sorgir la formació de cambra, que érem 35 anys més joves, hi havia una necessitat al poble. Dic poble perquè era un poble, per mi encara ho és. Faltaven formacions estables o formacions per poder acompanyar en els concerts i no existia. Llavors va ser un moment oportú que hi havia molta activitat en el poble i a partir del primer concert vam començar a tenir tots uns seguidors. Uns seguidors, es va fer llavors al cap d'uns mesos l'Associació Orquestra Sant Cugat I a partir d'aquell dia hi ha gent que no ha parat de perseguir-nos, per dir-nos d'alguna manera, no? El poble que ens ha acompanyat als concerts també ha evolucionat, al mateix moment que hem après nosaltres. Al començament, possiblement una sinfonia, no, perquè de tota manera érem orquestra de cambra, evidentment no la podíem fer, no? Però segons quines peces tampoc potser les haguessin entès. Dic això perquè hem crescut juntament amb el poble. Jo crec que la creixença de l'orquestra ha estat favorable per la pròpia entitat, però també el que hem aportat a la ciutat, perquè hem anat...
creixent de la mà, no?, d'alguna manera.
Creixent de la mà, hem compartit.
I el públic està... Pensa que tenim públic que ja és molt entès. Al començament la gent venia i li feia gràcia. Ostres, mira, quina cosa, no?, que divertit, que bonic, que sona bé. Però ara no, ara diuen, escolta'm tu, és que el cor ha millorat molt. És que aquesta sinfonia és fantàstica. Sí. O sigui, clar, hi ha gent que ha vingut a 50 concerts sinfònics o a 80, jo què sé.
Aquí ja hi ha criteri.
Clar, hi ha criteri. Sí. I llavors, en aquest moment... Això que deia la Flora, no?, que, per exemple, que sé, han fet la cinquena sinfonia de Xostakovich, no? Clar, a veure, si haguéssim fet la cinquena fa 20 anys, la gent hauria dit, però això què és? Vull dir, sí. En canvi, ara la gent diu, hosti, quina passada, no? Vull dir que, sí. que el públic també evoluciona i l'única manera d'evolucionar de la música és escoltant-la. I llavors tenim molt bon públic, la veritat.
Una de les maneres també de captivar el públic i perquè acabi d'entendre el que anem a oferir a la sala són les conferències que fem, el parlem de que fem mitja hora abans. És una manera de preparar el músic i que ho acabi d'entendre. A mi m'ha aturat algú pel carrer i m'ha dit les conferències que feu mitja hora abans no se us acudeixi deixar-les de fer, eh?
Però gairebé... Que canvia la perspectiva, oi?
Sí, gairebé com una amenaça, volem dir. Volem dir, gràcies a la conferència, quan entro a la sala, aquella música que no conec, perquè el públic el que li costa és escoltar allò que no coneix. Allò és el que li costa, no? Llavors, quan entra a la sala, ja està preparat. Ja li hem donat una mica de pistes.
Que important és aquesta pedagogia, eh? Sí, per estar acompanyat, per gaudir encara més plenament del...
Sí, sembla mentida.
Del concert.
Sí.
De fet, durant el concert vau fer públic el llibret de la temporada que ens heu portat avui aquí. Què hi podrem trobar així a grans trets? No sé si inclou alguna col·laboració, alguna estrena destacada. Com resumiríeu?
Sí. A veure, nosaltres estrenes sempre anem fent de compositors catalans, però jo diria que és una programació extraordinària. Per exemple, coses especials, per exemple, la novena de Beethoven. La novena de Beethoven és l'obra més coneguda del món mundial. No hi ha ningú que no conegui l'himne d'alegria, encara que no hi hagi... L'himne d'Europa. Per exemple, al Japó, cada any fan, per Nadal fan ho canten amb 10.000 cantaires. Això és universal, i a més és una obra que no és només anar a escoltar la novena, és que és tota una moguda social fer la novena. Participa una orquestra molt gran, participen molts solistes, participa un cor enorme. Llavors això representa tota una preparació i una vivència doncs, molt, molt, molt importants, que no només és per fer el concert, sinó tot la preparació. I aquesta novena farem una gira que anem a diferents ciutats, anem a Lleida, a Manresa, a Viladecans, a Vilassar, aquí a Sant Cugat, i més.
Rodarà lloc, aquesta novena. Més...
I Palau de la Música.
Al Palau de la Música, també anem al Palau de la Música. Vull dir que això serà una cosa diguem-ne, important per la... perquè, diguem-ne, l'atreviment, entre cometes, de fer una obra tan important, fer-la amb un gran director, amb una gran orquestra, amb grans cors, i fer-la per tot el territori, això demostra que hi ha una organització darrere potent. Una altra cosa que també és una mica curiosa, dic per coses curioses, és que fem un concert amb la Cobla Sant Jordi i l'orquestra. Hi ha una obra... Bueno, hi ha poques obres, però n'hi ha algunes que són per cobla i orquestra. Això vol dir que tota l'orquestra sinfònica i, a més, tota una cobla, que és l'Orquestra Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això també serà interessant.
Aquesta serà per Sant Jordi, abril, eh?
Aquesta serà per Sant Jordi del 2026. I bé, tenim solistes pianistes internacionals, com és el Vincent Larderet, que és un pianista molt famós, i tenim solistes d'aquí molt bons, com per exemple, jo què sé, el que farà Alejandro Garrido, que és viola solista del Liceu, que viu a Sant Cugat. Aquestes coses que passen, que tenim aquí a Sant Cugat gent que viuen i que no...
I que no els tenim al radar,
I que no se saben, i resulta que viu aquí. I, bueno, tenim també una col·laboració amb l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, que ens proporciona els quatre solistes per fer la Sinfonia Concertant de Haydn, no sé. És un concert, és un programa molt variat, molt interessant, de molt de nivell.
Quins criteris seguiu a l'hora de dissenyar la temporada sinfònica? Perquè, clar, la feinada que hi ha aquí, que hi ha aquí al darrere, i per fer aquests equilibris, no?, i que hi hagi aquesta varietat, no deu ser fàcil.
No, diguem-ne que el tema de la programació és un tema que aporta, diguem-ne, per entendre'ns, el director titular és com l'entrenador, diguem-ne, no? És el que està amb els músics, és el que demana, eh? Vull fer això, tal. Llavors, el director artístic, que és la meva feina, és una mica el director, no sé com en diuen, el futbol, doncs és la persona que diu, a veure, Plàcido Domingo no el podem portar, perquè Plàcido Domingo valia un milió de dòlars per concert, i no és broma, un milió de dòlars, eh?
Clar, llavors, dir...
Se'n va una mica de pressupost.
Llavors, al terra, el director.
Sí. Llavors, el tema va de que el Salvador té molts contactes internacionals, ha treballat a molts llocs, i ell proposa, i llavors jo també li proposo, també em sembla que... I entre tots dos, doncs, anem programant, també una mica aprofitant oportunitats, per exemple, si hi ha un solista molt bo que hi coneix, escolta, doncs jo el trucaré perquè vindrà, doncs, no ho sé.
I també es té en compte que ara tenim un públic molt entès.
Sí.
També això, eh?
Cada vegada més exigent, per tant, vosaltres...
Tenim un públic exigent en aquests moments, molt entès.
Us demanen coses?
Proposen, però...
No.
Com a cosa concreta, no. No, el que ens demana és que no deixem de fer, això sí que
clar, ens ho diuen. Hi ha alguns clàssics.
Sí. Esperen, aviam, que ens sorprendran.
Sí.
Però és un públic entès en aquests moments. Sí, cosa que potser fa 20 anys, com dèiem, no ho era. Llavors...
Això fa que no hi hagi marge a relaxar-se.
No.
Que sempre hagi de ser...
La sorpresa també
ha sigut... Una mica més, que no? Que cada programa sigui una mica millor que l'anterior, una mica millor.
Bueno, millor jo crec que... Diguem que el nivell és altíssim. El tema és la varietat, també, sorprendre, perquè arriba un moment que la gent fa confiança. És a dir, quan tu aconsegueixes que el públic no pregunti, sinó que digui... Ui, si sou vosaltres, ja tinc confiança, que aquest és el punt. I jo crec que aquest punt el tenim. Aquest punt la gent diu, ei, un concert de la Sinfònica, saben que no és qualsevol cosa. Vull dir, serà una cosa important, que se sorprendran, que escoltaran música, que si hi ha un solista serà molt bo, però molt, i això, aquesta confiança, és molt important.
Clar, 35 anys treballant, doncs ja us l'heu ben aconseguida. Sí. Ja per acabar, perquè m'estic passant de temps, m'agradaria que em féssiu una projecció, no? Com us imagineu la Sinfònica? No anem molt lluny tampoc, però d'aquí 10 anys, on us agradaria que fos la Sinfònica de Sant Cugat? Quins reptes teniu per endavant? Perquè cada cop és més.
A veure, jo a mi m'agradaria que pogués continuar... evidentment evolucionant artísticament, però és complexa, perquè la Sinfònica no és de nosaltres, vull dir, és d'un públic, és d'una ciutat, som un projecte de ciutat, és gràcies a un govern, a tots uns governs que també es van posar en valor l'altre dia en l'acte, és gràcies a uns patrocinadors, Occident, Grífols, i evidentment també la Diputació, la Generalitat, o sigui, és complexa. Jo desitjaria que continués, evidentment.
Sí. Jo diria que el nivell artístic hi és, absolutament, vull dir que amb això no hi ha cap mena de dubte. Potser tenim una assignatura pendent, que és una mica el tema de la comunicació, del màrqueting, diguem-ne, no? Uh-huh. Llavors, el món de la música ens coneix molt, però, diguem-ne, que el gran públic no s'hi sona. Llavors, aquest és un dels reptes que tenim. Vull dir que mantenir la qualitat, si aconsegueixes arribar a un públic més majoritari, vol dir que llavors els concerts els podràs fer més temps. Uh-huh. El repte, diguem-ne, empresarial d'una orquestra és repetir un concert. És a dir, nosaltres preparem un concert. Si aquell concert el fas dues vegades, és complex. Si el fas cinc o sis vegades, diguem-ne, la cosa té viabilitat. Aquest serà el nostre repte i aquesta és el que jo esperaria, que en un futur les produccions que es fan es poguessin repetir no a dues o tres ciutats, sinó a cinc o sis ciutats.
Doncs jo crec que és ben probable que aquest desig i aquest repte, Josep, s'aconsegueixi. I jo us vull desitjar molts anys més d'Orquestra Simfònica Sant Cugat i que en puguem parlar aquí, en aquesta casa, i que en puguem seguir gaudint tant a la ciutat, quan actueu al Teatre Auditori, com, per què no, en altres punts del territori. Flora, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per molts anys més de Simfònica Sant Cugat.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Quin era el panorama escolar de Sant Cugat al segle passat? Quines escoles hi havia a la ciutat? Quines eren les seves característiques? Eren públiques o privades? Avui volem fer la fotografia dels centres per on han passat molts santcugatencs i santcugatenques, i ho fem gràcies al record i la memòria, a més de l'experiència, de tres santcugatenques. L'Àngels Auladell, molt bon dia. Com
hola,
estàs?
Hola, bon dia.
La Dolors Gabernet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la Rosa Díaz, molt bon dia.
Bon dia.
Començarem la història per una escola, no sé si era escola o escola bressol, que era coneguda per Ave Maria.
Sí, senyora.
Ave Maria, Dolors, acosta't al micròfon. Ave Maria, què era? Una escola bressol?
Era un parvulari.
Un parvulari?
Sí.
Estem parlant de 15 anys. Quina època era?
Això era de l'any 1955.
Sí, als anys
abans,
50.
Abans.
O abans?
55.
Només abans, perquè jo hi vaig anar-hi el 1952 i ja n'hi havia unes quantes més grans que jo. Jo vaig estar allà fins a l'any 56. Allà hi anaves fins als 7 anys. A partir dels 7 anys, bueno, poder, és el que vindria a ser com una guarderia d'ara. I era pública, era de l'Ajuntament, i estava al local, sí, a darrere mateix, a l'Ajuntament.
Ajuntament antic.
Sí. Ah, bueno, esclar, l'Ajuntament
de la plaça de Barcelona.
Allà, no, però estàvem a la carretera, eh?
Ah, entràvem per l'altre cantó.
Sí, per la carretera entràvem.
Que és allà on hi ha la...
Sí, hi ha una oficina allà.
No, al costat.
El síndic, el síndic.
Aquells que,
síndics, sí. El síndic, sí.
Ah, és on hi ha el síndic,
costat,
ara.
Síndic?
No, allà el síndic no.
No, al costat
hi ha l'Ajuntament. Doncs totes aquelles finestres que hi ha a l'Ajuntament, allò era l'escola. Hi ha una portalada gran,
sí.
I llavors hi havia tota una sala molt gran també, amb tres o quatre finestres que donen a la carretera. Sí. Allò era l'escola.
L'Àngels diu que s'estaven fins als 7 anys. Des de, a partir de quina edat?
Els 3.
Dels 3 als 7 anys?
Sí, sí.
I estaven diferenciats per edats?
No.
Les classes?
No. Tot
a veure, les classes no estaven diferenciades per edats, ni aquesta escola ni les altres posteriors.
No.
Perquè
no.
Jo amb aquesta
abans,
no havia anat, perquè
mira, aquí estaven tots els nens, i això...
Que la Dolors ha vingut documentada...
Perquè la Dolors havia estat professora d'aquesta escola.
La Dolors havia estat professora?
Sí, jo havia estat aquí 7 anys, sembla que van ser, i aquesta del senyoreta Felip, i la Maria, que també va estar-hi 2 anys.
Llàstima no es puguin veure les fotos, perquè són...
Sí, és una llàstima.
Sí, són molt guapes.
Són xulíssimes.
Sí.
Quants professors i professores hi havia?
La directora era la senyoreta Felip, Josepa Felip, mestres. Era la directora, que era una senyora de Reus. Va vindre aquí a Sant Cugat, li van donar aquesta plaça, i ella vivia a les monges franciscanes. Vivia allà, ella.
Però no era llavors, monja.
No,
era
no,
monja.
No, 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 era... monja no. Llavors el que va fer és buscar que l'ajudessin, perquè, clar, tants nens, més i més, com que la sala era molt gran, doncs més nens, i ens va buscar. Jo vaig anar-hi per mediació de la Maria Teresa Muntanya, que es va fer monja, i després em va dir, Dolors, ho vés i que t'agradarà, perquè, doncs, en si era una cosa bonica, i a mi m'agraden també molt els nens, i vaig anar-hi, i m'ho vaig passar molt bé. O sigui, que és una època de la meva vida preciosa.
I feies de professora?
Sí, clar.
Però en aquella època els professors feien de tot, no? Vull dir...
Ella manava i ella deia el que teníem que fer. Ara, nosaltres l'ajudàvem. Jo, de professora, no he sigut, perquè no he estudiat, però m'han agradat molt els nens i llavors ens ajudava aquesta senyora.
I de quants infants podem estar parlant que hi havia?
D'uns 80.
Uns 80?
Sí, o més.
Diferents classes, suposo, no, Dolors?
No, era tot una classe.
Tots junts, 80 junts.
Menys els petits.
Que... O sigui, no hi havia ràtios.
Bueno, jo recordo la meva classe, que també déu-n'hi-do els que érem. No sé els que érem, però...
Els més petits, que posa, doncs, que quan entraven els 3 anys, els 4 o 6, 3 o 4 o 5, així, hi havia una habitació, com ara sí. Així, com ara aquesta, petita. Més o menys, que allà hi anaven a prendre les vocals,
exacte.
Els nens, amb un banc així, una pissarra a la paret, amb les lletres. I totes aquelles lletres tenien una música. O sigui que prenien les vocals cantant com aquell que diu.
Te'n recordes com feia?
Sí.
Com feia?
Aquí davant tot de nens. Eh? I la pissarra ho veien. Llavors jo assenyalava. La A.
La mare em va pagar.
No, jo només deia
això. A nosaltres sí.
I aquesta.
Hauríeu de veure la Dolors, que està fent totes les senyals.
I llavors els nens pues, feien el que feien. I ho prenien, que cada una tenia el seu. Eh? I
es tocava el nas.
Es picava el nas. Oh! Com veien la O. I quan veien la U. Totes tenien un gest. I amb això, en 4 dies, aprenien les vocals.
Tu les vas aprendre així, Àngels?
A veure, jo amb ella no la vaig tenir, però jo estava amb la Maria Teresa Muntanya. Clar, jo... Ella bueno, hi va anar-hi més tard.
I com les vas aprendre?
Sí. Llavors, ara m'he recordat que dèiem la... I inclús hi havia com uns ulls allà. La mare em va pagar. Jo no sé per què. I jo no vaig venir... I no sé, ara ja no me'n recordo més de l'oi.
O sigui, que eren rodolins, no?
Sí.
I
això, els meus nens que jo vaig anar, no, només tenien les vocals i prou.
Sí,
amb
hi ha
les...
una... Eren grosses les lletres allà a la
pissarra. Sí, clar, les vocals.
O sigui, després... En aquest quartet hi havia els més petits els més aprenent petits les vocals. Això.
I llavors aprenien la M i la P per ajuntar pa o pi o po o pu. I la M també tenia música, i la P també. Quan ve la M, i aquesta la M? No, això, sembla que era la P, aquesta. La M, així. La M, ma, i la P, pues,
fent girar P, la mà.
Eh? I així llegien, i després estaven ja pel mig, els més petitets, aquí a l'habitació.
I després els altres, les altres edats, com estaven distribuïts?
Tots
junts.
Tots allà.
I és que no m'imagino com... No imagino com era una classe amb els més grans, per exemple.
Bueno, grans eren 7 anys, més grans ja no.
Sí,
ja. I els altres 6 i 5, vull dir, estaven per taules, clar, llavors allà tot eren taules, 6 de 4, doncs, és clar, si tenien 7 anys, doncs aquí els de 7, allà els de 6, aquí, més o menys així, aquest ordre. Però no hi havia cap més classe, era una classe gran i prou.
Jo sí. No vaig... Això ja fa més,
Rosa,
més
tu,
anys,
tu en aquesta
però...
escola no hi vas
no,
anar.
No, jo vaig bueno. Anar al jardí d'infància, que és més... que oh, després clar. Era la Massip, que va començar sí. Al carrer Villà,
sí.
I després, quan es va fer l'edifici al carrer Valldoreix cantonada Rosselló,
sí.
Llavors vaig anar allà. Però també passava el mateix, però no érem tan petits, ja teníem... Fins que no començàvem batxillerat, anàvem tots junts. No, bueno... A veure, era una escola mixta, però els nois anaven a la seva classe i les noies a la... estàvem
clar,
separats,
clar.
Les classes.
Sí.
I al pati, quan ells pujaven, nosaltres baixàvem. Vull dir que tampoc no estàvem
no
junts.
No es creuàveu? Vull dir que
bueno,
no...
Bueno, es creuàvem no... per allò d'un altre paperets.
Però no coincidíeu a l'hora del
no,
pati?
No, però ni... les edats també estaven barrejades.
Les edats també estaven barrejades.
Fins que començava feien batxillerat o comerç, que es feia llavors. Llavors es feia batxillerat o comerç. Fins a aquesta edat també estaven barrejats. No, la diferència d'edat potser era d'un parell d'anys, potser, no, potser no més, però també estaven barrejats. I una mateixa professora feia totes les classes. Jo només he tingut, que encara viu, la senyoreta Aurora, que deu tenir... Bueno, està allà a la ratlla del centenar. I ella feia totes les classes de tot.
L'Ave Maria, hem dit abans que era públic.
Sí, de l'Ajuntament. Estàvem inclús... El local era de l'Ajuntament. Jo recordo que a vegades, tant en tant, sortíem a la plaça Barcelona a jugar, i inclús hi anàvem per dintre de l'Ajuntament, i sortíem directament a la plaça Barcelona. I llavors també, clar, i has de comptar que les classes, esclar, els més petits de 3 anys estaven allà, però després, com que a partir dels 7 anys, clar, coincidia que ja no hi anaves, doncs tampoc eren... Tampoc no hi havia molts crios, vull dir, eren poques edats de diferència. Devien ser 4, 5, 6 i... Però jo me'n recordo que quan vaig anar, jo el feig els anys a l'agost, i llavors, o sigui, el 56, ja vaig anar a les monges, que acabava de fer el 7, però ja sabia multiplicar i dividir per una xifra, eh? No pensis... I tinc una llibreta, un àlbum, amb una cal·ligrafia... Ens feia fer molta cal·ligrafia.
Sí.
Una llibreta blanca i una ratlla vermella amb una nena allà al mig. I llavors, bueno, havies de fer cal·ligrafia i si estava bé, passaves a l'altre número. I si no, continuaves la mateixa cal·ligrafia.
Ui, la cal·ligrafia. De fet, ja sé com ara les escoles rurals, que també els nanos estan tots barrejats, sí, d'edats.
Perquè no hi ha tants nens.
Però encara que n'hi hagin, normalment estan totes les edats barrejades.
Tot junts.
I en el cas del Massip, Rosa, sí. Era privat?
Sí.
Era privat?
Sí.
I el tema religiós, hi havia educació religiosa en aquella època?
Sí, sí. Jo no, a l'escola del Massip crec que no, eh? Perquè, o molt així de l'ec, perquè no recordo com a moltes escoles que venia un capellà dels jesuïtes, moltes escoles, bueno, com que llavors els jesuïtes hi havia... Era, bueno, on estudiaven tots els capellans, a moltes escoles venien, sí, al seminari.
Era el seminari, que hi havia quantitat. Sí. Però, bueno, jo no, perquè anava a les franciscanes i, esclar, allà ja teníem religió.
Sí.
Però a les escoles hi anaven, i a vegades anaven a missa, feien coses a la parròquia.
Sí, bueno, el primer de maig sempre...
Sí, feien, llavors anaven les escoles, les que eren privades.
El primer divendres de maig, era el primer divendres de cada mes, no recordo.
I llavors de públiques hi havia aquesta, que era de la infantil, i llavors hi havia... A veure, els que en dèiem els col·legis nous, el Marquès d'Estella es deia, que el que és avui l'escola Maragall...
Carrera Blanco era.
No. Carrera Blanco va ser Pins del Vallès.
No, els col·legis nous. Bueno,
els col·legis nous era...
El passeig de Sant Magí.
Quasi bé que hi havia més de privades que de públiques.
Sí, sí.
Perquè de privades hi havia el Massip, hi havia l'Esqueta, hi havia la Serrano.
Les monges.
I
llavors van venir les monges franceses, que deien...
Per això que n'hi havia...
El Pinar.
Sí. Per això que n'hi havia més de privades que de públiques.
Sí, sí, públiques només hi havia...
Sí, els col·legis nous, que sempre s'ha dit.
Bueno, se sembla que eren el Col·legio Marquès d'Estella, es deia, o així.
Això sona molt antic, eh?
Sí. Una mica sí.
Dolors, quants anys vas estar a l'Ave Maria, tu?
Penso que 8 anys.
8 anys? I... Recordes com va ser l'experiència d'aquests 8 anys allà, compartint amb els nens? Tu ara, per exemple, recordaries noms d'alumnes teus?
Sí.
Que coneguem...
M'estava ensenyant les fotografies i n'hi ha alguns que diuen, mira, aquest és el Cabanes, aquest és...
Aquí vas tenir d'alumne?
Ui, de molts. Mig poble.
Mig poble?
I tant. Perquè és que ara a vegades te'ls trobo, sobretot també hi ha el Ramon Grau aquí, que a vegades amb la Maria, que vam ser totes dues...
La Maria Païssa.
La Maria Païssa ens agafa aquí, que a vegades que ha estat en un lloc així una assemblea o alguna cosa i ens ve a saludar sempre. I si té la seva filla al costat, aquesta va ser la meva senyoreta. Aquesta va ser la meva senyoreta.
La primera, no?
Sí,
segurament.
Sí, sí, clar. Bueno,
la,
sí.
Clar, és que passa que la sigui l'única escola que hi havia llavors, és clar, normal que clar, tots els nanos d'aquella edat...
Clar, més que això, sí. Però mira, aquí també veus ja el Frederic Cabanes. Aquest era, aquella, com es deia, el Rodó.
Sí.
Sí, Frederic Rodó també.
Frederic, sí.
Frederic també?
Sembla que sí.
Sí, Sala.
Sala,
Sala.
Sí. Rodó, Sala.
I després, aquest és de la plaça del Molí, el...
L'Estapé.
I aquest era un Cardona, aquell de les bicicletes.
El de les bicicletes.
Sí, les bicicletes.
Sí, sí, n'hi ha molts que conec.
Sí, jo també moltíssims. Tinc una foto que hi ha un Cardona, perquè eren diversos germans, i l'Ignasi Cabanes, l'Ignasi, que ell és una mica més petit que jo.
Sí.
Bueno, esclar, molta gent... Bueno, hi ha fotografies que sí que les conec, que, però hi ha altres que... Sí,
et saluden no, i t'ho diuen. I jo són ells els que diuen, adéu, senyoreta. Encara penso, oi, mare de Déu. Però sí, jo ara ja... Però sí, és que t'ho diuen. Veu que els fa gràcia que encara estiguis allà... Bellugant.
Bueno, que se'n recorden.
Sí, que se'n recorden.
Recordes si algun d'aquests alumnes que ara heu citat, ja de petits tu ja els veies que despuntaven per algun motiu?
No.
Són molt petits.
Eren petits i tots eren per un igual, tots pujaven molt macos i la veritat que eren un solete. Eren un solete perquè... aquella senyora també tenia... És que, bueno, aquí tot això és obra de la senyora Felip, Josepa Felip, que ella, amb un crit, ho feia ballar tot. Vull dir que, saps? Era molt forta, és que home, era una senyora molt forta.
S'havia de tenir caràcter, no?, per controlar home, tota la canalla.
Home, i és que marxaven, si marxaven amb 3 anys que els tenia allà, posa, o 4, marxaven, que no, tot allò ho han agafat a base de la disciplina que tenia aquella senyora.
Bueno, escolta, jo recordo que quan ens raonàvem, perquè llavors a les lliçons es feia, es castigava a fer la sardina.
Sí, castellats.
I la sardina consistia estirada en una taula.
Sí.
A sobre la taula?
Sí. En una taula a fer la sardina.
I això els nens els hi sentava fatal,
no? Bueno, hem de recordar que abans les sardines, recordeu aquelles caixes rodones de fusta?
Sí,
no sé si...
Pues una sardina d'aquelles estirades en
una taula.
I aquell nen no li agradava gaire posar-lo allà, perquè mirava els altres nens, oi, que em castiguen. I mira, ja s'hi estiradet, i a vegades s'hi adormien, A vegades s'hi adormien. Això era un càstig que ella feia, perquè no els tocàvem, no els pagàvem, res d'això. Però castigats a fer la sardina, i se'n recorden,
Sí. I ara que parleu de la sardina, a mi m'ha vingut a la memòria celebracions que es feien abans a les escoles. Jo recordo quan Carnaval i el
Carnaval
de
Sant
Cendre...
Què
celebràveu en aquella època a l'escola?
Jo no recordo.
Se sortia d'excursió fins a Can Borrell amb un arbre que hi havia allà gros, que és un roure o no sé què és, i semblava que te n'anessis a que segon.
Jo el que recordo era de tant en tant anàvem a la plaça Barcelona i llavors també, no sé si devia ser el sany de la senyoreta que travessàvem la carretera i anàvem a el que ara és el pavelló esportiu.
El camp del tio Malo anàvem a jugar.
Que deien el tio Malo perquè passaven crios i es veu que d'això, llavors ens empaitàvem bastó. I anàvem allà al camp del tio Malo.
Que allà hi ha una figuera, que també tinc fotos per aquí, una figuera, tots allà jugant. Sí. Era com a cosa extraordinària.
Sí, això era de...
Perquè, clar, marxàvem del col·legi, travessàvem la carretera i anàvem cap allà al camp.
Era Torriera.
I si no, la sortida era a la plaça Barcelona, a fer rotllanes, que també tinc fotos allà, rotllanes, així, tot de nens i nenes i les senyoretes.
Bueno, com que hi vas anar-hi més tard, però nosaltres no sortíem tant,
Clar, perquè els patis, la majoria eren cases o torres particulars, vull dir, no era una construcció feta expressament perquè allò fos una escola. L'espai del pati, per exemple...
Perquè això també hi ha un col·legi, que també jo vaig estar-hi, però després amb família, la Roquer, el carrer Villà.
Aquest és el de
l'infància.
Però això també... És que abans de Massip es deia Roquer.
Sí, però
darrere hi ha un pati, jo havia anat allà.
Hi havia un pati.
Sí, però això dic que era el que diu ella, que no és que ho van fer per dir una escola.
No, si està igual.
Allò ja estava així, està igual encara. Allò era una escola que bueno, hi havia un pati darrere, però sí. Llavors l'escola, ai, la casa aquesta, aquí habitacions, doncs mira,
sí, i a dalt també.
Sí. Eren classes.
I ja però està. És que no tenien en compte els patis, perquè després quan van fer l'edifici nou del Massip, que és després l'escola que vaig anar un cop amb...
El de la cantonada, el Rosselló de Valloreix.
El pati és un pati que hi ha al carrer sí. Rosselló, que ara em sembla que té sortida perquè...
És el Magnòlia.
Sí, és té el Magnòlia ara, però és un pati petitíssim.
Sí, sí. Sí
que no hi ha ni... Ara potser hi ha algun arbre, però no hi havia ni arbre. És un pati bueno, tancat així sí. Amb pisos amb un costat. Vull dir que no teníem massa en compte els jardins. Com que... el Pins que té...
Sí, ara t'ho sempre que els col·legis nous, que en diuen nous, aquells sí que tenien un pati perquè aquells els van fer i ja bueno, després de la guerra devien fer-los.
Bueno, perquè els pisos del voltant no hi eren.
Per exemple, l'Esqueta i la Serrano no tenien pati. Clar, aquest no res de
molt
pati.
Molt petit, l'Esqueta. Anaven a dalt
sí,
de tot.
Sí, sí. Hi havia dos patis, no?
No, però és que, a més a més, ells vivien en allà.
Sí, clar.
O sigui, que vivien allà i tenia escola.
Sí, sí.
I llavors
sí,
la Serrano també, allà al carrer Vallès.
Sí, també igual.
Però allò era una casa.
Sí. Bueno, i l'Esqueta igual, una casa.
Sí.
Per això que nosaltres... No teníem pati, però sortíem a la plaça Barcelona i teníem tota la plaça, tota la plaça allà per nosaltres.
Era el pati
de
l'escola. Sí.
Ens ho passàvem la mar de bé. Sí, unes rotllanes de nens allà que no vegis.
Doncs com nosaltres avui, que hem passat una bona estona amb l'Àngels, la Dolors i la Rosa, aprofitant la memòria i l'experiència per recordar aquelles escoles del segle passat que ja ha plogut.
No diguis així, que
estem nosaltres aquí. Sí, són del segle passat i encara hi som, eh?
Història, dona.
No, sí, però... Senyores, moltíssimes gràcies.
Ai, molt bé. Moltes gràcies a vostè de convidar-nos.
Que vagi molt bé.
Molt bé.
Bon dia.
Vinga, bon dia.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ja hi tornem a ser una setmana més al consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en busquem la resposta. Avui parlarem de l'ordre. Sentim la consulta que ens ha enviat el Quim.
Hola, em dic Quim i tinc una pregunta pel consultori. Mireu, aquest cap de setmana hem tret la roba d'hivern de tota la família i ens hem adonat que el calaix dels jerseis s'ha quedat petit. I no sabem què fer, si canviar l'armari o és que no ens hem organitzat bé, que també podria ser. Ens podríeu donar algun consell per organitzar bé la roba d'hivern a l'armari, sisplau? Moltes gràcies.
Per respondre al Quim i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres l'experta en ordre d'espai ordenador, Maria González Soria. Maria, què passa a l'hivern que s'encongeix l'armari?
A veure, l'armari és sempre el mateix, ja sigui estiu, tardor, hivern, però sí que és veritat que si acostumem a guardar la roba en altres llocs com sota el llit o al traster i tenim la roba d'estiu superben posadeta, que és fineta i ocupa poc, volem ficar tots els jerseis de llana i no hi caben, lògicament. Però no és aquesta la qüestió. La qüestió seria poder tenir les coses que tu realment utilitzes al dia a dia i quedar-te amb allò que necessites, no? I la clau estaria en tenir un armari ben endreçat i només amb les coses que utilitzem.
És fàcil fer aquesta tria o recomanes ajuda externa?
A veure, tothom tenim la capacitat de fer aquesta endreça, perquè ho fem. Però sí que és veritat que quan ve algú de fora a donar-te un cop de mà, doncs ell té molt clar com els passos a seguir, no? I la clau seria treure tot el que tens a l'armari, quan diem tot és tot, és a dir, tot, netejar-ho bé, i categoritzar-ho per grups, les faldilles, els pantalons, la roba interior... i fer una tria exhaustiva de realment què és el que tu vols i el que t'has de quedar. Perquè si acostumem a guardar els vestits de boda que no utilitzem, roba que ens va petita, un calçat que et fa mal, doncs és quan tens totes aquestes peces de roba o coses que no utilitzes i és el que et fa que l'armari es desendreci fàcilment.
I com recomanes que distribuïm la roba, especialment la d'hivern, com comentava el Quim, que sempre ocupa més?
Doncs mira, com et deia, és molt important que tenir-ho tot accessible, a mà sempre a primera línia el que et poses més sovint, i tenir-ho ben endreçat per categories. Es penja la roba més delicada, la que s'acostuma a arrugar més, i el millor és tenir calaixos en el qual pots guardar la roba de forma vertical, que és el que nosaltres aconsellem, i endreçada per colors. I així tu pots veure fàcilment què és el que tens, i ho tens accessible i fàcilment combinable.
A banda d'una bona reestructuració de tot l'armari, a vegades no és fàcil mantenir l'ordre en el dia a dia. Quins consells ens dones per ser més constants en aquest aspecte?
Doncs el primer seria això, treure-ho tot, categoritzar-ho, quedar-te amb el que tu necessites i després endreçar-ho de forma útil. Estètica també, sempre és millor tenir-ho tot visible i que t'agradi quan obres l'armari, però que sigui fàcil de treure i posar. Tu, si guardes les samarretes apilades una sobre de les altres, quan vas a agafar una ràpida perquè arribes a la feina o el que sigui, doncs totes les samarretes es acaben desendreçant. En canvi, si les tens posades de forma vertical per colors i només les que necessites, és a dir, poquetes, poques més, doncs és fàcil treure una samarreta i que la resta quedi ben guardada si ho has guardat de forma vertical.
Però tota aquesta roba que tu recomanes que traiem de l'armari perquè ens va petita o perquè ens va gran o perquè no anem a la boda cada cap de setmana, ens estàs dient que l'hem de tirar, que l'hem de donar o que la podem guardar una caixa en un altre armari?
Del
que ja parlarem més
endavant. Guardar es caduca, és a dir, si tu vols dir, mira, això és que, clar, em va costar molts diners o m'ho va regalar l'àvia i no ho puc llançar, ho pots vendre a plataformes digitals que hi ha un munt, ho pots donar, no sé si es pot fer publicitat, en Grunes o al Punt Verd, però sí. Si ho vols fer, ho has de deixar a l'entrada de casa, una caixa que et molesti molt cada dia que vas a sortir i entrar, per acabar-ho fent, perquè dius, no, va, això ja ho vendré per internet, o això ja ho donaré i ho deixes a l'armari, alerta, perquè no, ho has de deixar en un lloc on et molesti molt per realment fer-ho.
D'acord. I parlaves de plegar les coses vertical. És molt complicat? Hem d'aprendre alguna tècnica
no,
molt especial?
No, és molt senzill. Hi ha milers de vídeos per internet. O és realment que la samarreta o el pantaló o el que dobleguis pugui aguantar-se dret i repenjar-se amb les altres peces. I això sí, has de tenir un cistell contenidor per poder-ho treure i posar. És a dir, sí, a una prestatgeria que no té calaix, has de posar un cistellet a mida que et pugui permetre guardar les coses així en forma vertical.
D'acord, i què passa amb la roba de la canalla? L'hem d'organitzar d'una forma diferent?
No, els nens i nenes realment han de fer servir el mateix sistema, però sí que és veritat que és bo que tingui les coses a mà, accessibles, no li posis les samarretes que es posa tots els dies a dalt de l'armari, no? És a dir, que ho tingui de fàcil accés perquè així ell també pugui mantenir l'ordre. I sempre d'un exemple, és a dir, ells, si tu ets endreçada, ells també ho intentaran ser.
A partir de quina edat les criatures poden començar a ser responsables de mantenir el seu armari en ordre?
Des de ben petits els has d'ensenyar a fer-ho i pots fer servir unes icones que et pots posar a cada cistell. Mira, aquí van les samarretes, aquí van els pantalons, perquè ells visualment vegin ràpid on han d'agafar i posar alguna cosa. A ells els agrada ser autònoms, o sigui, i fer les cosetes sols, i si tu els hi acompanyes ho acabaran fent.
D'acord, Maria, doncs hem de deixar-ho aquí. Moltíssimes gràcies. Se'n gira feina.
Doncs mira, sempre ens podeu trucar, si voleu.
Perfecte.
Vinga, que vagi bé.
El consultori, amb Sara Vella. Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683-27-36-59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Cugat.cat.
I've been walking the same way as I do, missing all the cracks in the pavement and throttle my hands, throttle my foot. Is there anything I can do for you there? Is there anyone I can come? No one, thank you, please, madam. Ain't lost, just wondering. From my hometown, May and Maurice Fresh. From my hometown, ooh, the people I've made. I've been wonders of my world. I've been wonders of my world. I've been wonders of this world. Got wonders of mine. I like it in the city when the air is so thick and opaque. I love it to see everybody in short skirts and shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows the way I'm gonna stand shit. Shows the way I unite it. Shows the way I'm gonna take it. Shows the way I'm gonna stand shit. Shows the way I unite it. Yeah. From my hometown, May and Maurice are fresh. From my hometown, ooh, the people I made. Are the wonders of my world. Are the wonders of my world. Are the wonders of this world. Got a wonders of my world. Of my world, yeah. Of my world. Of my world, yeah.
You always see the best in me, no matter what the truth may be. Now I'm wrestling inside my head. Was this something that I should have said? Can't deny, I feel it when we collide. And I don't need a reason why you and I together.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. La música en català a cugat.cat.